Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Saludem, com sempre, al Jordi des de Coms Online. Aquest tal Jordi a punt?
Tot a punt. I avui ja tenim veu.
Sí, ara ho tornava a dir, que avui tornes a tindre veu, potència de veu aquí, eh?
Sí, sembla ser que el constipat ja ha volat.
Doncs és el que toca en aquesta època de l'any, ja veus, fa un parell de dies, tots amb màniga curta...
Màniga llarga, ara màniga curta, ara tornarem amb màniga llarga, veurem, no sé. El que ha de fer és ploure.
Això mateix. Vinga, va, després era el tema meteorològic, entrem en matèria i avui tindrem un programa variadet. Vinga, va, ja veureu que tenim molts continguts i de molts tipus, ens ho passarem bé. Vinga, que no hi falti la música tampoc. Avui ens arribarà des d'Oslo, a Noruega. Des d'aquest país ens ve un DJ productor, s'anomena Nil Seus. Amb ell posarem música de fons per a parlar-vos de moltes coses. Començarem parlant d'economia. Quan sembla que tothom té por econòmicament, aquesta setmana ja ho heu vist, que si bancs que han de quebrar, que si amunt, que si avall, que si cada cop hi haurà més atur, doncs surten la gent d'Amazon i diuen que potser es van equivocar.
Sí, avui mateix no, també hem sentit la notícia de que Facebook encara tornarà a despedir més gent, uns 10.000 treballadors més, després dels 18.000 que va despedir fa poquet. Uh-huh. Pues bé, sembla ser que Amazon, una de les grans tecnològiques que també va despedir gent, pues ara s'estaria replantejant aquests despidos i voldria tornar a contractar a gran part de la gent que va despedir.
Doncs sí, parlem de... Recordem que Amazon a principis d'any parlava que havia d'acomiadar uns 18.000 treballadors i havia començat, n'havia fet molts fora... I ara parla de tornar a contractar, però no tornar a contractar per tindre més gent, sinó tornar a contractar els que ja tenia.
Sí, sí, és a dir, resulta que s'han donat compte, o potser no, la dita popular que diu rectificar de savis, doncs bé, en aquest cas sembla ser que s'han donat compte que alguns dels treballadors que havien despedit eren treballadors experimentats, treballadors que feien molt bé la seva feina i que realment els necessitava. I sobretot s'estan plantejant de tornar a recontractar aquests treballadors amb experiència.
El problema és aquest, eh? El problema és que ara si te'n fa falta de nous i vas a buscar al mercat, doncs la gent que agafaràs començarem des de baix de tot, amb molts, perquè no tindran cap experiència a l'empresa.
Sí.
Un cas similar una mica també al que li pot passar a Twitter, eh? Que s'han trobat de que molta gent al carrer i després eren gent que són els que realment sabien com anava la cosa.
Sí, a Twitter, a el senyor Elon Musk li ha passat una mica el mateix. Va dir, despedix el 70% de la plantilla. Ho va fer, però després ara s'han trobat que moltes coses no saben com van.
I qui millor per saber com va una cosa en una empresa que un senyor que potser hi porta 20 anys treballant?
Sí, sí.
Doncs veurem com acaba tot plegat i veurem també d'aquests treballadors, una bossa de quasi de 18.000, quins són els que encara estan esperant amb els braços oberts perquè no han trobat una feina en un altre lloc i estan disposats a tornar a una empresa que t'ha acomiadat d'aquesta manera.
Sí, a part fa molt poquet.
Mhm. Doncs veurem com acaba tot plegat, però fixeu-vos, com canvien les terços. És un dels temes que hem anat parlant dia rere dia, aquests dels treballadors, dels acomiadaments, els problemes econòmics a les grans empreses per sobresaturació de personal, que van contractar durant el temps de la pandèmia, però també aquests dies han parlat molt d'intel·ligència artificial. I justament aquesta setmana, tot i que es preveia per la setmana que ve, OpenAI ha anunciat una nova versió de la seva intel·ligència artificial.
Sí, recordem que OpenAI amb el seu ChatGPT estan revolucionant el món. No sols ells, sinó també indirectament altres companyies com Microsoft, que han apostat descaradament per aquesta intel·ligència artificial. Pues bé, OpenAI ens ha anunciat ja la següent generació d'intel·ligència artificial, el GPT-4, una nova generació d'un nou model que, diguem que, és molt més ràpid que l'anterior, trobem més capacitat de solucionar problemes, molt més complexos, molta més precisió i, a més, té molta més creativitat i més capacitats modals. I per posar-vos un exemple, amb aquesta nova versió ja li podem passar imatges i la intel·ligència artificial parlant ja sobre la imatge i reconèixer la imatge i analitzar-la.
Uh-huh. Doncs és un pas més. Recordem que fins ara tots estàvem acostumats en què a la intel·ligència artificial li parlàvem, li demanàvem textos. Ara, amb aquesta nova versió, que s'anirà alliberant a poc a poc, tot i que ja l'han presentat, com diem, aquesta setmana, ja li podrem passar això, imatges tant en fotos com en vídeos, i ja serà capaç de fer-se una idea de què hi surt, comentar-nos-ho, explicar-nos què hi ha, com ho podem millorar, què s'hi veu... És un pas més ja reconèixer imatges.
Sí, sí. A part, diguem que ja vam anunciar fa temps que el Bing Chat, diguem que la intel·ligència artificial també d'OpenAI, que sortirà o que apareix ja al Bing, doncs està basada ja en el GPT-4 i amb aquesta darrera versió.
Doncs ja ho veieu, d'aquí no res podrem pujar les imatges i, a més, a banda de tot això, diu que bueno, és més precisa, el que has dit, Jordi, una mica, és més creativa, més precisa, no sé si a algú li farà gràcia això de que sigui més creativa, però, bueno... vam dir que la intel·ligència està aquí, que teníem un marge de 10 anys, que en 10 anys canviaria el món. No sé, el ritme que porten, potser el món canvia en un any.
Sí, sí, potser estarem menys i tot. Comentaus també, els que vulgueu provar ja la nova versió de ChatGPT, d'aquesta intel·ligència artificial, si opteu per la solució de pagament, el ChatGPT Plus ja va amb la versió 4.
Doncs ja ho sabeu, la resta ha d'arribar durant les properes setmanes a implantar-se completament. De fet, la de Bing, dient que si anava amb la 4, que si no anava amb la 4, de totes maneres, aquestes funcionalitats encara no hi són. És possible que ja comenci a treballar amb la 4, però encara li falti la interfície com per rebre aquesta informació encara. Sí. Però és qüestió de setmanes. I tant és la revolució de la intel·ligència artificial que ara tothom s'ha de sumar al carro. Us en posarem alguns exemples. Per exemple, no sé si coneixeu el cercador DuckDuckGo, però el DuckDuckGo ha incorporat ara un assistent amb intel·ligència artificial al seu cercador.
Sí, el primer que ho va fer, recordem que va ser Bing, amb el seu Bing Chat, i de moment bueno, ja ho podem disfrutar, tot i això va amb invitació, no d'entrada tots directe. Doncs bé, aquest DuckDuckGo ha llançat el Duck Assistant, que és un nou assistent basat en intel·ligència artificial, que ens permet fer cerques i mostrar resultats als usuaris basant-nos en la informació continguda a la Wikipedia.
O sigui, a grans trets a nosaltres li farem preguntes, com fem una intel·ligència artificial, i ell rescata la informació de diverses entrades de la Wikipedia per donar-nos la resposta que creu més acurada. Està encara a passos lluny de l'altra, no? No hi podem tindre una conversa, simplement ens recupera informació, però ja ho fa de forma intel·ligent.
Sí, sí, sí.
Bueno, li està agafant la pressa, la gent. Recordem que Google en el seu moment també va intentar presentar la seva i ara estan molt calladets, no va sortir molt bé l'experiment.
Sí, la presentació no va anar com volien, i van demostrar que la seva intel·ligència artificial, o es va semblar que es va demostrar que amb aquella intel·ligència artificial encara estava a anys lluny de la de ChatGPT.
Doncs perquè veieu com estan les coses, us parlem del DuckDuckGo, que incorpora intel·ligència artificial, però el Baidu, el gran cercador xinès, també està disposat a fer-ho immediatament, demà.
Sí, sí, sí. També ens volen presentar amb una intel·ligència artificial que ha de funcionar molt similar a la del ChatGPT.
I justament aquesta setmana Google Workspace ha començat a incorporar també la intel·ligència artificial.
Sí, una intel·ligència artificial que ha afegit a Docs i Gmail. Bàsicament ens serveix per a creació d'esborranys de text.
Uh-huh. Pel que veiem, aquesta encara només funciona en anglès i s'està provant amb un grup selecte de persones, però ja ho comencen a provar. Suposem que és la seua, aquesta que no havia funcionat tot el bé que volien.
Sí.
Vaja, la secció de Google on desenvolupen tot això deuen traure fum, eh? Deuen dir, corre, corre, que els altres no es van per davant.
Van a contra el rogi.
Doncs ja ho veieu, anunciem la quarta versió de ChatGPT i veiem com un munt de gent està incorporant intel·ligències artificials. I tot plegat, per què? Doncs totes aquestes notícies a vegades s'entenen millor amb una altra. I la que us volem ficar és aquesta següent, que és la que us farà entendre les anteriors. I és que Bing ha superat els 100 milions d'usuaris actius després de que hagi incorporat l'intel·ligència artificial.
Sí, Bing, diguem que era el cercador per excel·lència darrere de Google, evidentment sempre, el buscador de Microsoft, i que mai havia aconsegut tindre una bona quota de mercat. Bàsicament no faria res que no fes millor Google. Pues bé, sembla ser que gràcies a la incorporació de ChatGPT, de la intel·ligència artificial d'OpenAI, pues, les tornes han canviat. I el número d'usuaris de Bing no para de créixer. I ja han superat els 100 milions d'usuaris. Això gràcies a, com diem, a la intel·ligència artificial que incorpora i, per tant, a l'ajuda que ens està fent amb les nostres cerques quotidianes.
De fet, després d'una mica de dades, ens han dit que ja la intel·ligència artificial de Microsoft, aquesta, la d'OpenAI, però a través de Bing Chat, ha tingut 45 milions de chats i ha aconseguit ja que el 33% dels usuaris que tenen accés a l'accés preview el facin servir diàriament. O sigui, la gent li ha agradat tant que cada dia interactua amb ella.
Sí, sí, cada dia l'estan fent servir. I és que fins i tot, bueno, molts usuaris, jo personalment, doncs moltes coses ja no les busco a Google, les busco directament al ChatGPT. I, evidentment, si el Bing ja ho incorpora, doncs és una manera d'utilitzar ja aquest buscador i no un altre.
Uh-huh.
Recordem, com diu l'Oriol, que per utilitzar el Bing Chat o el nou Bing amb aquesta funcionalitat de ChatGPT, doncs només va en mode prèviem i, per tant, hem de ficar-nos a la cua i esperar que ens invitin.
De totes maneres, algú dirà, home, 100 milions d'usuaris actius al dia està molt bé, si ho comparem encara amb Google, Estan lluny, per això, eh?
Sí, Google supera els 1.000 milions d'usuaris actius al dia.
O sigui, encara li queda recorregut. Eh? Google pot tremolar, però de moment aquell una mica de tremolic. Només.
Sí, però bueno, que evidentment fins ara Bing no havia aconsegut superar mai els 100 milions d'usuaris i per tant bueno, és una xifra interessant. Ara I, bé, modo, i està en modo prèvia.
Sí, sí, vull dir que no tothom hi té accés, només hi té accés un grup selecte de gent que van ampliant a poc a poc. Suposo que per això totes aquestes notícies que hem dit. No, ara tothom té pressa per incorporar intel·ligència artificial. Sembla que aquí no tingui perdre el tren de la història.
Sí, sí.
Deixem la intel·ligència artificial. Anem a parlar una mica del tren dels fabricants. Per què? Perquè Samsung ha anunciat que començarà la producció en massa del seu procés de 4 nanòmetres de tercera generació aquest proper mes de setembre.
Sí, sembla ser que Samsung Electronics, la divisió de Samsung encarregada de la fabricació de doblies, que són el component bàsic per fabricar xips, doncs ja està a punt per començar la fabricació dels seus nodes de 4 nanòmetres. La tercera generació, en concret. Després de realitzar alguns ajustaments amb aquest procés, sembla ser que serà de les primeres companyies, juntament amb TSMC, que podrà fabricar xips ja a 4 nanòmetres.
De fet, ens expliquen, com ja sabem, no, que amb la miniaturització cada cop més gran doncs poden tindre més rendiment, hi ha menys consum d'energia i, a més, són més petits els xips, o sigui, cada cop són més petitets.
Sí, explicaos també que aquests retards que ha sofert Samsung per poder fabricar processadors a 4 nanòmetres doncs li va ocasionar, per exemple, perdre algun client tan important com Qualcomm, que li estava fent fabricar els xips.
Mm-hmm, clar, Qualcomm feia anar a les fàbriques de Samsung i va dir, si no pots arribar a tan miniatura, doncs me n'he d'anar a la competència, que és TSMC.
I ho van fer, eh? Vull dir, se'n van anar a TSMC que els hi fabriqués els xips, els Qualcomm.
Mm-hmm. Ves, si vols un producte i et diuen que no te'l poden fabricar, doncs vas a la competència.
Sí, sí.
De moment veiem que Samsung no abandona aquesta carrera i es planta a fabricar aquests 4 nanòmetres.
Sí, i no es queda aquí, perquè diguem que ja està intentant solucionar una sèrie de problemes que té per fabricar a 3 nanòmetres.
Uh-huh. Doncs Samsung a grans passos per no perdre aquesta carrera en el món dels fabricants. I qui també està dins aquesta carrera en el món dels fabricants i, a més, amb unes xifres espectaculars, és Intel, perquè ens està parlant ja de processos de fabricació de 20 Armstrongs i 18 Armstrongs. Recordeu que jo us van dir que en un futur començaríem a parlar d'Armstrongs i no de nanòmetres, eh?
Sí, perquè ens fem una idea amb el que ens ha costat, no?, d'acostumar-nos als nanòmetres. Doncs bé, us direm que 20 Armstrongs i 18 Armstrongs equivalen a 2 i 1,8 nanòmetres. Per tant, són processos de fabricació molt més petits, fins i tot, que els que actualment està fent servir Samsung i TSMC.
Mhm. Doncs, què és el que ens anuncia Intel? Doncs que ja té una sèrie de clients, està parlant amb 43 clients potencials i d'aquests 7 diu que són grans clients els que estan disposats a comprar-los els xips quan arribin en aquest procés de fabricació. Algú pensarà, home, estem parlant de processos de fabricació que vindran d'aquí moltíssim. Doncs no, ens estan parlant de l'any que ve.
Sí, sí. A més, Intel ja us vam anunciar que, bueno, és coneguda per fabricar els seus xips per a processadors, però que ja vam anunciar aquest any que volia fabricar també xips per a altres companyies, aprofitant les infraestructures i la tecnologia de què disposa.
Doncs ja ho veieu, l'any que ve ja parlarem de 2 nanòmetres i un cop arribats als 2 nanòmetres suposo que ja serà el punt d'inflexió per no haver de parlar de comes i ens haurem d'acostumar a Armstrong. Segurament a partir de l'any que ve ja la paraula més habitual serà Armstrong, que no pas nanòmetres.
Sí.
Així estan les coses, ja veieu, guerra comercial entre els fabricants de xips.
De xips, i sembla ser que Intel serà un gran competidor a les totpoderoses TSMC i Samsung.
Doncs el tercer en Discord ja serà aquest. Ja que parlem de hardware, volem fer un parell de pinzellades més. La primera és per explicar-vos que Nvidia ha anunciat que faran a memòria GDDR7 per a les seves noves gràfiques.
Sí, sembla ser que bueno, les targetes gràfiques són els components informàtics que incorporen sempre primer les memòries més ràpides.
Uh-huh.
I no serà una excepció la nova generació d'Nvidia.
Doncs recordem que les últimes gràfiques, les últimes generacions, anaven amb GDDR6 i arribaven a velocitats sorprenents de 24 gigabits per segon, velocitats que fins i tot havien causat problemes pel tema d'escalfament.
Pues sí, i sembla ser que la nova generació, les sèries 50X, aniran ja amb GDDR7 i arribant als 36 gigabits per segon. Que déu-n'hi-do.
Jordi, doncs si amb 24 ja teníem problemes d'escalfament, hauran de treballar també aquest apartat, perquè està molt bé que incorporis una memòria molt ràpida, però si després no hi ha manera de refrigerar tanta informació com passa, perquè veiem que la quantitat d'informació que passarà serà brutal.
Sí, sí, realment tindrem una acumulació de xips potentíssims per poder aprofitar aquestes memòries de DR7 tan ràpides.
Doncs veurem com ho acaben solucionant tot plegat, però sembla que la pròxima sèrie ja vindran aquestes memòries. Veiem, potser si al principi venen una mica més capadetes, o sigui, amb molta capacitat, però sense que puguem arribar a exprimir-la al màxim, però al final acaba arribant aquí.
Sí, bueno, sí.
Sembla que és això, Jordi? Hi ha una gràfica és més potent quasi bé que el processador de l'ordinador, eh?
Sí, sí.
I també us volem parlar d'una unitat que ens ha semblat, si més no, curiosa. Suposem que ningú se la posarà a casa, però Apex Storage, que és una nova companyia al món de l'emmagatzematge, ha presentat una targeta que ens permet instal·lar 21 unitats SSD M2.
Sí, acumulant fins a 336 terabytes de capacitat. I això ho aconsegueixen gràcies a una nova targeta dissenyada per a la instal·lació d'una enorme quantitat d'unitats d'estat sòlid en format M2, disc durs M2.
Doncs Jordi, no sé qui li fa falta 336 terabytes de capacitat.
És que... Bueno, algú d'on necessita, suposo, pot ser per data centers o per algun tipus especial d'operacions.
De fet, els data centers porten tanta velocitat com per anar amb aquest tipus de disc durs, potser tampoc no caldria.
Sí, sí.
No ho sé, per a què volen, suposo que potser per temes computacionals, llocs on s'hagi de moure molta informació, però perquè us feu la idea d'on estem arribant i de quines són les capacitats. No fa molt, no cal tirar molt enrere. Quan parlàvem de teres amb un disc dur ja ens sembla una barbaritat. Ara estem parlant de tindre en una màquina 336 terabytes de disc dur. A veure si els ompliu de fotos i vídeos.
Sí, sí, o de pel·lícules.
Qui sap? Algú seria capaç, potser, eh?
Sí, sí.
També us volem parlar del proper 17 de març. Això ho tenim aquí mateix. 17 de març és ja, perquè és divendres, i tindrem una nova presentació de Qualcomm. Presentarà segurament un nou Snapdragon. Està clar que no serà un dels bucs insígnia, però serà, segurament pel que es rumoreja, un dels processadors que ha de vindre a alimentar bastants terminals, aquells que no volen gastar-se una barbaritat.
Sí, ens presentarà un nou processador, com diem, el 17 de març, i bàsicament, de moment no s'ha revelat quin processador serà, però és possible que tot apunto a un Snapdragon 7 generació 1, és a dir, amb un processador de gamma mitja.
Doncs recordem que si és una nova versió del 7 generació 1, haurem de veure si serà el 7 generació 1 Plus, el 7 Plus generació 1, el generació 2, no ho sé, Jordi, que és el que ens presentaran.
Sí, alguns rumors apunten a que s'anomenarà Snapdragon 7 generació 2, si segueix la nomenclatura que està fent actualment.
Doncs perquè veieu que també ens ho venen de manera que estiguem al cas, de manera que estiguem una mica expectants, perquè hi ha molts terminals que hauran d'equipar-se amb aquests processadors. No tothom necessita l'última tecnologia el mes del mes, eh? Mm-hmm. Doncs veurem, estarem pendents. 17 de març d'aquest divendres, nosaltres la setmana que ve intentarem explicar-vos a veure què és el que ha presentat Qualcomm i a veure en quins terminals pot arribar. També us volem parlar d'una fira, de Computex. Per què? Perquè han obert ja el termini d'inscripció, us explicarem quan és i volem parlar també una mica per ficar-la en contrast, perquè veieu que Computex, segurament quan han dit el nom us sona, si més no ens l'heu sentit anomenar durant anys, i ficar-la una mica en context i comparar-la amb el mobile, pel que fa al nombre de gent que hi ha d'anar. Però anem a veure una mica aquesta fira Computex. Jordi, què és i on es fa això?
Sí, bàsicament és una fira, estigueu atents, perquè igual alguna pregunta va relacionada amb això, però bueno, de moment avui no. I és una fira que se celebra a Taiwan, on bàsicament de moment ja no caldrà guardar període de quarantena i es podrà assistir de manera presencial a l'esdeveniment.
O sigui, portes obertes, eh? No hi ha cap limitació i això és la primera cosa que us hem de dir una mica pel que lligam a després. Què és el que trobarem a Computex? Doncs l'organització ens ha dit que tractaran 6 grans temes, o sigui, distribueixen la fira en 6 apartats.
Sí, tindrem computació del rendiment, aplicacions de la intel·ligència artificial,
com no, clar.
Connectivitat de propera generació, hiperrealitat, innovacions i startups i sostenibilitat.
Doncs aquests seran els 4 apartats que tindrem en aquesta fira. Com veieu, una fira Computex, una fira amb història, una fira amb nom i que es celebrarà del 30 del maig al 2 de juny. Només ens falta saber l'altra part. Una mica diem que la volíem contrastar amb el mobile. Recordem que el mobile estaven contents perquè havíem tancat amb més de 80.000 visitants. 80.000 eren les perspectives que tenien l'organització. Al final es va saldar amb 87.000 visitants.
Sí.
Anem a veure què és el que tindrem en aquest Computex.
Sí, al Computex hi ha més de 1.100 expositors, algo per sota del mobile i esperen arribar als 30.000 visitants de tot el món.
30.000, eh? Perquè ens fem a vegades la idea i la comparació amb el que tenim a casa i a vegades si valorem o no valorem, perquè ens sembla a vegades que el mobile, doncs sí, una fira de mòbils. Val, algú ho fan per allà a Barcelona, això.
Pues no, és la fira més important del mòbil, és a dir, de tecnologia del món, i per posar-vos algun exemple, la fira més important asiàtica, que és Computex, pues, li queda lluny, amb xifres.
De 30.000 a 100, a prop de 100.000, eh?
Sí, sí.
Doncs ja veieu, quina és la gran diferència. Veurem de totes maneres en aquesta fira s'hi ha de trobar moltíssimes coses. És una fira que, com dèiem, tindrem informàtica d'alt rendiment, també comunicacions, robòtica, de tot una mica, tot el que cal en aquestes fires d'alta tecnologia.
Sí, sí.
Al cap i a la fi acostuma a passar. També el mobile, en teoria, hauria de ser una fira de mòbils i el metavers hi era present per tot arreu i la intel·ligència artificial també.
També.
I fins i tot s'hi veuen cotxes, que dius, bueno, si també es mouen, són mòbils.
Sí, sí.
Anem a parlar de Huawei, perquè aquests viuen a part, viuen per la seva banda i algú pensaria, home, ja que van vindre al mobile que tenien l'estand més gran de tots els que hi havia, faran una presentació estel·lar. Doncs no, la presentació estel·lar l'han guardat per al 23 de març.
Sí, sembla ser que el 23 de març ens presentaran el nou Huawei P60 i també el nou mòbil plegable de Huawei, que és el Mate X3.
Jordi, una mica el que diem, han fugit del Mobile World Congress, tenien l'estand més gran, un estand que encara s'està investigant per la controvèrsia que us vam explicar de si seguien a la gent,
rastrejaven
a la gent que entrava o no la rastrejaven, però ells han decidit fugir de la fira. Hi ha altres fabricants que el que fan és presentar un parell de dies abans de la fira les seues coses. Aquests no, en van un mes més tard. El 23 de març ens presentaran aquests nous terminals. I Jordi, P60 és símbol de topall de gamma, no?
Sí, és un mòbil de topall de gamma, serà el més potent, que segurament ens portarà a part de l'últim processador de Qualcomm, unes càmeres excel·lents i segur que la càrrega ràpida més potenta.
Doncs recordem que els Huawei P sempre, si una cosa han tingut, és anar directament a atacar el d'Xomark, a veure quines càmeres porten.
Les càmeres fotogràfiques, sí, sempre són excepcionals amb aquests sistemes.
Doncs veurem què tal li va la presentació, nosaltres n'estarem al cas, veurem també quan surtin el d'Xomark en quina posició la posen. De totes maneres, ja sabem, això sí, de que porta un Qualcomm Snapdragon 8 Generació 2 sense 5G, ja ve directament capat.
Sí, sí, aquest aspecte sabem que ve limitat pels vetos nord-americans.
Tant amb aquest aspecte com amb l'aspecte de software. Recordeu que no té accés tampoc als mòbils Huawei a la trista aplicació de Google, de la botiga de Google.
Sí, sí, porta les seves pròpies. També comentau que presentaran aquest 23 de març el nou Huawei Mate X3, un telèfon plegable de la companyia que bàsicament va per ser la seva tercera versió i compta amb comunicació per satèl·lit perquè, bueno, darrerament s'està ficant de moda.
Doncs ara tots hem de tindre satèl·lit al mòbil. No per rebre el GPS, sinó directament per enviar missatges quan no tinguem cobertura. Veurem què és el que ens presenten. No avancem més. Tot a partir d'aquí serien conjectures. 23 de març ja us explicarem què és el que n'ha sortit. Anem a parlar d'Apple d'una notícia que no sé si és bona o és dolenta. Per nosaltres, potser encara, però per països una mica emergents, potser no és gaire bona. I és que Apple vol revisar els preus de la seva botiga d'aplicacions per oferir més possibilitats, però sobretot per igualar-los entre països.
Sí, i bàsicament, bueno, diguem que no tots els països tenen el mateix poder econòmic, ni el mateix producte interior brut, ni els mateixos diners, la població.
Recordem que no tot arreu es cobra el mateix, no és, fins i tot no són els mateixos els sous aquí que al Marroc, que està ben a prop, i els sous són molt diferents.
Sí, o en un altre país com la Índia o on sigui.
I aquí què és el que passa? Doncs que a vegades en aquests països moltes marques, fins i tot empreses de tot tipus, venen els productes més econòmics, perquè si no, no hi ha manera de fer penetració al mercat. Doncs Apple ha decidit ara fer-ho al revés, el mateix preu a tot arreu. O sigui, una aplicació valdrà el mateix aquí que a Canadà que a la Índia.
Sí, bàsicament el que vol fer Apple és igualar tots els preus dels productes de les App Store. I bàsicament això també vol dir que les comissions que cobrarà cada producte doncs, serà les mateixes o vol cobrar les mateixes a tot arreu.
Doncs també farà canvis i veiem que el preu més barat que podrà tindre una aplicació serà 29 cèntims de dòlar. I a partir d'aquí aniran incrementant en passos de 10 cèntims. O sigui, volen donar moltes més possibilitats perquè el que hagi fet l'aplicació pugui ajustar-se a ficar-li el preu exacte que vulgui. Veiem també que hi ha un preu màxim. El preu màxim per una aplicació diu que serà 10.000 dòlars, tot i que diu que caldrà un permís especial d'Apple per ficar aquest preu a una aplicació.
Sí.
Bueno, aquests seran els nous preus que tindrem i, com veieu, són 175 les botigues que té Apple arreu del món. O sigui, amb 175 països diferents, està venent amb 43 monedes diferents. Una mica complicat ajustar els preus amb tot això, eh?
Sí.
Volem parlar també avui d'HP. De fet, ara us volem parlar d'una notícia una mica potser controvertida. Per què? Perquè ha arribat una nova actualització d'HP a les seues impressores i ja han arribat les queixes perquè diu que el que fa és que no funcionin si no tenen cartutxos originals.
Sí, diguem que és una pràctica que fa algunes persones, i és que quan se compren una impressora, bueno, pues diguem que una de les coses més cares que hi ha de les impressores són les tintes. És a dir, compres una impressora supereconòmica i després quan veus que per imprimir 200 còpies t'has de gastar equips diners amb les tintes, pues hi ha gent que opta pels cartutxos no originals, pels que coneixem com a cartutxos pirates.
De fet, a HP ja se li havia recriminat alguna vegada, havia tingut fins i tot alguna denúncia als Estats Units, però que sembla que la multa va ser poca, perquè havien arribat al punt de dir que era més car comprar tintes que comprar una impressora.
Sí, acostuma a ser bastant habitual aquesta pràctica. I bé, la notícia ha saltat, doncs, sembla ser que als Estats Units ha començat a voltar una actualització de firmware de les impressores oficial de la mateixa HP, que el que fa és que les impressores deixen de funcionar si els cartutxos no són originals.
Doncs fins ara què passava? Fins ara quan posaves un cartutx que no era original, la impressora t'avisava. Deien, el xip que detecto no sembla ser de la marca, però funcionava. Ara no, ara ja t'avisa, diu, el xip que detecto no és de la marca i directament amb això no imprimeixo jo.
Sí. Bueno, bàsicament només avisem als usuaris que estiguen al cas, sobretot pels que utilitzen cartutxos pirates, que els hi posen a ocasionar que la impressora deixi de funcionar.
Doncs veurem com acaba tot plegat. La última vegada ja us diem que això va acabar amb una sanció, amb una multa, i veurem com acaba aquesta vegada, perquè l'altra vegada la multa no devia ser tan espectacular si aquesta vegada ho estan tornant a intentar.
Sí, sembla ser que la multa li va arribar a HP des dels mateixos Estats Units, però de moment no devia ser massa quantiosa, perquè ho tornen a fer.
Uh-huh. Veurem tot plegat com acaba i veurem cap on evoluciona també el tema de les impressores. En parlem de tant en tant, molt de tant en tant, d'impressores, però és un tema on la gent hi aboca diners, eh? Perquè realment la tinta no és econòmica del tot.
Sí, recordem que actualment tenim unes solucions també d'HP i d'Epson on la mateixa màquina ens permet reemplenar els cartutxos i, per tant, si el que volem fer és ahorrar imprimint i no tindré que recórrer als cartutxos pirates, doncs podem optar per aquest tipus d'impressores, amb cartutxos reemplenables.
Un dia en podríem fer un petit apartat, parlar una mica d'impressores. Els tipus d'impressores que hi ha. Vinga, a veure si ho podem muntar, això. Anem a parlar de YouTube. YouTube fa alguns canvis, algunes rectificacions, i a més agraden força a la comunitat. La primera és que reduirà la quantitat d'anuncis que veiem a la plataforma i sobretot uns de molts desagradables que veureu que us alegrarà quan us diem quins són.
Sí, és que potser els darrers temps YouTube s'està passant un pèl amb el tema anuncis i suposo que si han reaccionat el CEO de YouTube, és a dir, els responsables de YouTube, és perquè bàsicament han vist que YouTube ha baixat molt amb número de visualitzacions de vídeos.
O potser simplement és l'arribada del nou CEO. Potser el nou CEO sí que se'l mira molt el YouTube i no té prèmium a casa, no? I llavors, clar, veieu molts anuncis.
Sí, bàsicament s'han donat compte que l'enorme quantitat d'anuncis que es fan veure els usuaris de la plataforma és extremadament exagerat i això ho diuen ells. Imagineu-vos el que pensem els usuaris. Fins i tot després de no haver seguit endavant, aparentment amb un nou esquema de fins a 10 anuncis abans de veure els vídeos ens poden fer tragar.
Sí, aquestes eren els plans inicials, de fins a arribar fins a 10 anuncis abans de veure un vídeo. Imagineu-vos haver de veure 10 anuncis. Això sembla que ho aturen i de moment veurem anuncis, però no arribarem a aquests 10. Però sobretot també l'altre que anuncien és que eliminaran els anuncis superposats a la part inferior dels vídeos. Qui no ha vist mai el típic anunci que surt al mig just al moment que volies veure alguna cosa que t'agradava?
Sí, sí, sí. Són bastant molestosos.
Doncs aquests sembla que desapareixen. A partir d'ara, aquell anunci que surt a baix que tots de seguida busquem la X, no?, per tancar-lo, per continuar veient el que hi ha darrere, aquests sembla que se'ls carreguen. I se'ls carreguen no perquè siguin tampoc una gent excel·lent ni siguin, bueno, les germanetes de la caritat, sinó perquè han dit que són els que menys rendiment donen. De fet, són els que mínim ingressos generen als usuaris.
Sí, i a part d'això també la notícia no és que YouTube vulgui deixar de perdre diners, sinó al contrari. Els que deixaran de guanyar diners són els creadors de continguts, que veuran reduïts els seus ingressos a YouTube.
Clar, la manera d'ajustar tot això és aquesta. Però, bueno, de moment, per als usuaris finals, bona notícia que no surtin més anuncis al mig. Ara que ningú corri al YouTube a veure com han desaparegut els anuncis, sinó que el que fan és, a partir del 6 d'abril, deixaran d'oferir l'oportunitat als creadors de contractar-los, el qual vol dir que cada cop, si menys gent el pot contractar, aniran morint per si sols.
Sí, per tant, no serà una cosa immediata. I veiem també que els plans de fer ens tragar fins a 10 vídeos publicitaris abans de poder veure el nostre vídeo, de moment s'han aturat.
Doncs sí, perquè a mi tampoc em semblava una mesura molt escaient. De fet, ells tenen comprovats que els anuncis que més donen són els que es veuen abans del vídeo i els que es veuen pel mig, aquells que t'obliguen a parar, no els que surten sobreimpresos a damunt del vídeo. Però clar, jo crec que 10 anuncis, si et fan tragar 10 anuncis, ja no sabràs ni a quin cliques ni a quin no cliques, ja tancaràs el vídeo directament.
Si has de veure un vídeo de 30 segons, imagina't tindre't que tragar 30 anuncis, ai, 10 anuncis, que és exageradíssim. Jo bàsicament tancaria el YouTube i no el tornaré a obrir mai més.
Sí, val més buscar-se la vida, preguntar-li al ChatGPT com... Sí. Has de fer qualsevol cosa o que t'ho expliqui. Fes-me un resum d'aquest vídeo, no? A veure si ell té accés més ràpid. I també YouTube ha fet un altre canvi relaxant les normes contra el llenguatge malsonant, una altra cosa que havíem explicat aquí al programa i que havia aixecat una mica de polseguera entre els creadors de continguts.
Sí, recentment YouTube havia endurit les normes de la plataforma pel que fa a dir tacos, o les paraules malsonants o paraulotes.
Mhm. Recordem que el que diuen és que qualsevol vídeo que durant els 8 primers segons hi hagués alguna paraulota d'aquestes, doncs ja no es podia monetitzar. No podies treure diners si la teva intenció era fer diners, fer-te youtuber, que diuen, no? Però el problema va esclatar quan van dir que no era només d'aquí endavant, sinó que mirarien tots els vídeos enrere, tots els que havia penjats a la plataforma, aquests primers 8 segons, i si durant els 8 segons primers hi havia una paraula que ells consideraven malsonants, automàticament aquell vídeo deixava de donar-te diners. Clar, això va escandalitzar el personal.
Sí, però sembla ser que d'un moment Google ha desfet aquest canvi i demanarà que els creadors que fins ara utilitzessin cert llenguatge malsonant, però acceptat per la plataforma durant anys, puguen seguir utilitzant o monetitzant aquest llenguatge.
Un canvi que també s'estén, veiem, a la música, perquè a la música també passava el mateix. Sabeu que, per exemple, si entreu a Spotify veureu que hi ha una app marcant si hi ha una cançó té lletres específiques, explicit lyrics, que diuen, no? Allò, lletres que incloguin missatges. Doncs una mica passava el mateix, eh? Si en un vídeo ficàvem una cançó temps de començar que digués paraulotes, doncs tres del mateix. Aquest vídeo no es pot monetitzar perquè té cançons que diuen paraulotes.
Sí, sí.
Això
sí.
També es retira. Bueno, són canvis, ha arribat tots aquests canvis amb l'entrada del nou CEO, no sabem si és per això o és perquè s'han adonat de que hi havia massa queixes i les coses no anaven com havien d'anar.
Sí, realment, de moment d'entrada veiem que són canvis curiosos, no?, dins del món de YouTube. Veurem si continuen, no continuen, amb aquest nou CEO, esperem.
I abans d'anar ja cap a l'apartat de videojocs i de comentar-vos uns quants breus, també us volem explicar que Telegram ha afegit un nou mode, és el mode d'estalvi d'energia. Té dues vessants, una, estalviar energia quan ens queda poca bateria, però també fer que el programa funcioni millor amb terminals modestos. Allò que diu és que el meu telèfon sempre va justet.
Sí, doncs bàsicament és una última actualització que afegeix un mode d'estalvi d'energia compatible amb terminals tant iOS com Android, que són més modestos, més fluixets, per dir-ho així.
Com diem, aquesta nova funcionalitat que nosaltres podrem activar i desactivar o fer fins i tot que s'activi automàticament quan arribem a un cert nivell de bateria, el que fa és fer que el telèfon vagi més fluid, si és el cas que estem amb un telèfon justet, o augmentar l'autonomia del telèfon. I com ho fa? Doncs... tancant funcionalitats.
Sí, per exemple, si activem aquest mode o s'activa aquest mode, veurem com no podrem reproduir de manera automàtica GIFs, vídeos o fins i tot emoticons animats.
Mm-hmm. També veiem que hi ha les transicions suaus o aquestes coses també desapareixen. Eh? O sigui, el que fa és reduir funcionalitats a l'aplicació, la qüestió que gasti menys bateria i que tampoc no sigui tan exigent a l'hora de fer el telèfon.
Sí, recordem que Telegram és un sistema de missatgeria molt similar al WhatsApp, però que sempre ha tingut moltes més funcionalitats i utilitats. I bàsicament ha anat creixent molt amb això, amb funcions i utilitats, però això també ha fet que consumeixi més recursos.
De fet, ells mateixos ho reconeixen, eh? Cada cop consumeix més recursos i diu que, a més, l'aplicació d'instal·lació també s'ha tornat molt més pesada. Allò que aquí sí que de moment no hi han ficat clau, allò típic de quan tens un telèfon també vellet i justet, que dius és que sempre el tinc ple, és que ja no m'hi caben més aplicacions, sempre ens diu allibera espai. Doncs passen aquestes aplicacions. Cada vegada anem ficant més coses a les aplicacions i al final o llibrem espai o la cosa no funciona. Vinga, va, abans d'anar a parlar de videojocs, us volem explicar tres o quatre cosetes en breu. Comencem parlant d'una plataforma de vídeo en streaming. També en comentem a vegades coses d'aquestes i us volem explicar simplement de que HBO Max passarà a partir d'ara a dir-se Max. Per què? Perquè fa canvis. Són canvis bons i dolents. Tindrem d'una banda més contingut, de l'altra banda ja veurem com acaba el preu, no?
Sí, HBO Max, popular, suposo, per les sèries de Last of Us, uh-huh. Joc de Trons, La Casa del Dragó, etc. Doncs bé, sembla ser que se fusiona amb la productora Discovery Plus o Discovery Mas, i passarà a dir-se així, Max. Per tant, perdrà definitivament el nom popular que l'ha fet famosa, que és HBO.
És curiós que no hagin conservat un, potser és una qüestió de discussió empresarial, eh? Però HBO crec que és que tenia més nom, més que Max, però bueno, no sé si és bona idea dir-se Max.
Bueno, potser al final qui fica més diners és qui mana, no? I potser és la companyia Max o la productora. A part, també disposarà d'una nova subscripció de $20 al mes, i d'aquesta manera HBO Max incorporarà milers de títols de la productora Discovery Max. Discovery Més. Per tant, bueno, d'entrada pels usuaris veurem incrementat el catàleg de HBO.
Veurem, de totes maneres, aquests $20 al mes és el que han anunciat, el que passarà als Estats Units i Canadà, el primer lloc on s'estrenarà aquest canvi. Però quan arribi aquí, veurem també què és el que passa i veurem quin acaba sent l'import que hem de pagar per accedir als continguts d'aquesta plataforma. Una cosa que critiquen a Netflix justament és que va al doble de preu, quasi bé que Disney Plus o Prime Video o Filmin, fins i tot.
O Sky Showtime.
Home, Sky Showtime ja va a un preu
baratet.
Veurem si realment hi ha mercat per a tanta plataforma i tan cara, perquè cada cop sembla que van pujant preus. També us volem explicar que Microsoft Teams millorarà les videoconferències i ho farà pues, ficant més opcionetes per la gent que li agradi fer el 3D vídeo i coses d'aquestes, eh?
Sí, Microsoft Teams ja va ser de les primeres aplicacions que van incorporar el xat GPT dintre del seu entorn. Pues bé, a més, ara ens millorarà les videoconferències amb filtres de vídeo, àudio especial i també més avatars. Aquest mes també la companyia té previst implementar una millora amb tot el que és la interfície d'usuari i, per tant, ens facilitar la navegació i també poder, per exemple, pujar arxius OneDrive i SharePoint.
Doncs canvis, ja veieu que no només fa canvis amb intel·ligència artificial, sinó que continua desenvolupant tot el sistema. També us volem parlar de Starlink perquè diu que començarà ja les proves del servei de telefonia per satèl·lit aquest mateix any.
Sí, tindrà capacitat de transmetre directament als telèfons mòbils per als seus usuaris amb l'objectiu d'eliminar totes les zones mortes i oferir internet a qualsevol racó del món.
Doncs la gran barrera, recordem que Starlink ja estava en funcionament, hi havia certes funcionalitats, però molt limitades, i fins i tot quan van estar oferint internet, per exemple, a Ucraïna, els primers dies de guerra que hi havia caigudes a la xarxa, s'havia de ficar un node de recepció de satèl·lit i des d'aquí s'alimentava la resta de mòbils. Ara ens diuen que no, que el sistema ja està quasi bé a punt i que aquest mateix any se connectarà directament amb el mòbil.
Sí, sí.
Bueno, veurem què tal els funciona. És un dels somnis d'Elon Musk, aquest de portar internet arreu del món. Veurem després econòmicament si li surten els números, si ho pot monetitzar. No sé si està monetitzant molt Twitter, també era un dels seus somnis tenir Twitter i no sé si li estan sortint molt els números.
De moment avui no n'han parlat massa.
Finalment, també us volem parlar, fa un moment diem que Microsoft Teams millorava i Google també està millorant. De fet, segurament molts de vosaltres, si heu entrat, ja heu vist els canvis. Ha incorporat molts canvis a la interfície de Drive i de Docs.
Sí, bàsicament el que vol fer és optimitzar i facilitar-ne l'ús. Pel que fa als canvis introduïts a les seves aplicacions de documents, com són les fulles de càlculs, els docs, les presentacions, etc., es troben millores a el que s'anomena una interfície simplificada, a tota la que és la part superior dels menús, i a més es troben pues, totes les eines igualment. A part, Google també inclòs millores amb l'experiència d'usuari en tot el que és el tema dels comentaris, el fons, els ús de regles i també les línies de quadrícula.
Doncs tota una sèrie de millores. Veiem també que els accessos ràpids també hi apareixen ara, o sigui, serà una mica intel·ligent i sabrà les eines que fem més habitualment. Ja ens les ubicarà en un apartat d'accessos ràpids perquè no haguem d'anar donant tants toms si estarem una mica amarats en un menú. Petites millores que van arribant i que benvingudes siguin, i més amb un servei com aquests que és per a tothom, és gratis. Només que tingueu un compte de Gmail ja pugueu fer anar, No cal pagar. Doncs deixem enrere tot aquest apartat també de breus ara, però seguim amb breus que ara tenen a veure amb el món dels videojocs. I comencem parlant de Stalker 2 i comencem parlant d'una mala notícia per a aquesta companyia.
Sí, bàsicament us anunciem que l'Stalker 2 és un joc que ha estat hackejat i els pirates informàtics han aconseguit recursos gràfics del videojoc i, evidentment, els estan fent públics a través d'internet. Han demanat un rescat, com vam veure la setmana passada al Clínic de Barcelona, que li va passar alguna cosa similar, i els ha passat també amb aquesta companyia de videojocs, amb la mala sort que és una companyia ucraïnesa que, per culpa de la guerra, ja ha tingut que retrasar bastants mesos i quasi més d'un any la següent entrega de l'Stalker i, per tant, bueno, diguem que és allò de dir
plou sobre mullat. Sí, sí.
Sí, sí, bueno.
Bueno, pues,
aquesta és la notícia.
GSC Game World, es diuen, i ja veieu que això està a l'ordre del dia. De fet, també aquesta setmana hem sabut, uns pirates diuen que s'han fet amb molta informació dels rings, d'aquests timbres de les portes, també amb un sistema igual. Ells des de Ring diuen que no en saben res, de moment encara estem al cas, però bueno, ja veurem, sembla que ara està de moda això de segrestar dades i demanar un rescat. Doncs aquestos, pobra gent, prou problemes havien tingut amb la guerra i ara només els ha faltat això.
Que sí. Sobre els... I a part, sembla ser que els que han demanat el rescat són hackers russos.
Ah, ja sembla... Bueno. Sembla fet exprés, això, eh?
Sí, sí.
També us volem parlar de Starfield. Per què? Perquè comença el compte enrere per un anunci de llançament.
Sí, us parlem d'un videojoc que possiblement en els propers mesos en parlarem bastant. Es diu Starfield i potser en parlarem bastant perquè està fet pels mateixos creadors del popular Skyrim, el fantàstic món de joc obert, de rol i basat en fantasia èpica. Pues bé, sembla ser que els mateixos creadors han ambientat un videojoc similar però situat a l'espai, per tant serà més aviat ciència-ficció que no pas fantasia èpica, però que promet molt, que sortirà segurament el 6 de setembre del 2023 i estarà disponible per a PC i Xbox.
Doncs veurem, estarem al cas i quan surti segurament serà una de les prèvies, aquestes que fem, no? I després serà joc de la setmana i serà tot el que hagi de ser.
Sens dubte, Starfield.
Doncs parlant de jocs de la setmana, anem a parlar de coses que puguem tocar ja, no coses que hagin d'arribar el 6 de setembre, que encara falta molt. Anem a parlar de jocs. La primera, Hot Wheels. Jordi, Hot Wheels de tota la vida, això, eh?
Sí, sí. Bàsicament han tret un nou videojoc, un videojoc de ral·lis, i s'anomena Rift Rally. I com el mateix nom indica, ni que sigui en anglès, ens parlarà segurament d'això, d'un joc de conducció on les derrapades estaran a l'ordre del dia.
Mhm. Uh-huh. Doncs si sou fanàtics de jugar amb aquests cotxets, amb els Hot Wheels, doncs per què no jugar-hi de manera amb la vostra videoconsola, per exemple?
Sí, una de les peculiaritats que tindrà aquest videojoc de conducció és que combinarà el que s'anomena la realitat mixta. Per tant, podrem veure un pas intermig entre la realitat i la realitat virtual. I, per tant, podrem manejar cotxes reals de Hot Wheels al nostre saló usant el comandament de la consola o el telèfon.
Doncs una idea singular, aquesta.
Sí, sí.
De totes maneres, com us podeu imaginar, serà una mica complex d'aplicar i necessitarem una consola d'última generació amb equipament d'última generació o, si no, necessitarem un telèfon iOS per a poder-ho fer.
Sí, sí, està disponible per a les PlayStations i per iOS.
Doncs una idea original, Jordi, per què no? Si tenim cotxes per a casa de Hot Wheels, poder jugar amb un videojoc i aquí hagin d'interactuar també els cotxes que tenim per casa.
Sí, sí.
Ves, idea original. Una altra proposta, Anno 1800, aquesta també n'havíem parlat d'aquest videojoc, d'aquesta saga.
Sí, benvingut de nou a Cristóbal Colón, el descobridor d'Amèrica, no? I ens hauran d'embarcar amb aquest fantàstic videojoc d'estratègia en una revolució industrial per portar el nostre imperi fins a la glòria i expandir-lo a l'altre costat dels mars, cap al continent americà. La jugabilitat típica de la saga Anno, una saga mítica de jocs d'estratègia, ha estat tornada encara amb novetats, com per exemple la gestió de la mà d'obra de les fàbriques o la possibilitat d'enviar expedicions a terres molt llunyanes. Per tant, bueno, tots els fans de la saga Anno pues la podran disfrutar aquesta nova entrega, totalment remasteritzada.
Ens n'anem a l'any 1800, ara.
Sí.
Doncs ja ho sabeu, si voleu experimentar com es vivia en aquells anys i expandir-vos, és la vostra franquícia ideal. Més, si voleu anar encara a l'any 1800, doncs aquesta en concret. Un joc que tenim per a Plays i per a Xbox. La següent proposta és una franquícia, Jordi, que surt aquesta setmana i que, a més, ja havíem avançat que sortiria. Havia sigut un dels nostres avanços, eh?
Sí, us ho vam explicar com a pròximes estrenes i us parlem de l'WWE 2023, la nova entrega de licència oficial d'aquest fantàstic joc de lluita, no?, del WWE americà.
Doncs no cal explicar gaire, no? Són lluitadors masculins, femenins i han d'entrar en combat.
Sí, torna a l'espectacle, en estat pur, els lluitadors més durs del món pugen al quadrilàter un any més amb uns gràfics i controls totalment redissenyats. Un munt de lluitadors masculins i també femenins i podran donar curs al dolor, entre els quals es trobaran les superestrelles i les llegendes més populars de l'WWE. Per tant, aquest any tenim en portada el mateix John Cena i tindrem l'oportunitat també de repassar els seus 20 anys al ring.
Uh-huh. Doncs ja ho sabeu, si sou fanàtics, si seguiu aquests campionats a través de la petita pantalla, doncs per què no portar-ho a lo gran i jugar i ser vosaltres els protagonistes. L'entrega 2023 de l'WWE. I arribats a aquest punt, només ens queda per parlar de pròximes estrenes. I la pròxima estrena és The Last of Us.
Sí, bàsicament un videojoc és una estricta remasterització, no? Però que no necessita presentació. Després d'haver vist l'últim capítol de la sèrie de HBO Max, doncs, bueno, evidentment la companyia del videojoc original vol aprofitar una mica la sèrie, que la popular, bueno, la popularitat que li està donant la sèrie, i per estrenar una remasterització estricta. És a dir, no és ni una nova entrega ni és res més que el joc original que ja va sortir fa temps, i bàsicament li han fet un estricte remake visual.
Mm-hmm. Diguéssim, o sigui, que el mateix que s'havia vist amb la PlayStation 3 ara ens ho porten amb molt més lluïment per a ordinadors d'última generació i per a PlayStation 5, no?
Sí, bàsicament es tracta d'una revisió total de l'experiència original, de tots els seus continguts expandibles, i és una fidelment reproduïda per incorporar, doncs, la jugabilitat actual. Per tant, veurem la mateixa aventura original, però ficada al dia. Per tant, si voleu reviure la sèrie, ho podreu fer amb el videojoc original i ficat al dia.
Doncs una sèrie que, recordem, té un munt de premis, una sèrie que ha recollit molts èxits i una sèrie, doncs, que per què no puguem viure en primera persona i, a més, amb aquesta esplendorositat de consoles o ordinadors d'última generació.
Sí.
Doncs amb això ara sí arribem al final del programa d'avui. Repassem només el tema del concurs. Recordem que tenim un concurs en marxa i us parlàvem d'una fira, eh? No era del Computex, per això ni cap fira rara, sinó que era la del Mobile World Congress, que es fa en una ciutat i us volíem saber en quina ciutat es feia.
Sí, la pregunta era senzilla. En quina ciutat es realitza el Mobile World Congress? I teníem quatre opcions: Balaguer, Lleida, Barcelona o París.
Doncs només una d'elles és la vàlida i, a més, és molt fàcil. No us donarem pistes, ja ho sabeu, no? A la web de Comsa Online deixeu la vostra participació i entre tots els que participeu es farem un fantàstic sorteig.
De 50 euros per comprar a Comsa Online.
Doncs ja ho sabeu, així de fàcil. Amb això, ara sí, Jordi, ja hem arribat al final del programa d'avui. Déu-n'hi-do, m'ha explicat força cosetes i la setmana que ve tornarem amb més continguts. Veurem si us podem parlar dels nous processadors de Qualcomm, ni que soquem per la gamma mitja. Veurem si tenim algun joc més i veurem, segurament haurem d'explicar més coses d'intel·ligència artificial. Intentarem també parlar, si podem, de Twitter, perquè avui no n'han parlat, ja és estrany, que aquesta setmana no ha fallat.
Fes setmanes que en parlàvem cada setmana.
I si tenim una estona, potser ens mirarem alguna impressora a veure què us podem explicar d'aquest tema.
Sí, sobretot a explicar-vos les impressores recargables.
Uh-huh. Doncs Jordi, fins la setmana que ve. Adéu-siau tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.